amb el carrer. Que vagi bé, bona nit.
Amb Gerard Ballet.
Bona nit, benvinguts i benvingudes al Tu diràs, 10:15 a Catalunya, 10:45 de la nit des de Londres, des d'on us saludem avui, des de la capital britànica, concretament des del costat de l'estadi del Chelsea. Som, de fet, a l'hotel que hi ha més a prop de Stamford Bridge, de fet està tan a prop que si ara sortíssim d'aquí per la porta tardaríem només un minut de rellotge en arribar a una de les portes d'accés a aquest estadi i en entrar-hi, perquè, com dic, està pràcticament a tocar del camp. I som aquí perquè demà el Barça intentarà classificar-se per la seva quarta final consecutiva de la Champions femenina de futbol. No serà fàcil, no serà gens fàcil, no ho era ja d'entrada i a tots plegats ens va deixar una mica descol·locats el resultat i especialment també el guió del partit d'anada, que va acabar amb victòria del Chelsea per 0-1. Demà, a 6:45 de la tarda, la tornada, aquest Chelsea-Barça en directe, evidentment, des de mitja hora abans a la sintonia de RAC1. És el millor equip d'Anglaterra contra el millor de la Lliga Espanyola, en un estadi, Stamford Bridge, que estarà ple a rebentar amb 40.000 espectadors, en un horari per fi de Champions, i no tinc res en contra de la llum solar i els horaris dels partits de futbol al migdia, però doneu-me sempre aquesta llum artificial i els focus de la màxima competició europea, amb una rivalitat creixent en els últims 2 anys entre els dos equips i amb els culers confiant que una vegada més aquest Barça, aquestes jugadores, seran el millor refugi per retrobar-se amb el futbol enmig del caos i la parafernàlia de les últimes hores. A l'horitzó, la final de Bilbao. Abans, però, aquí a Londres, toca remuntar. Corro per aquí al meu costat la Laia Coll. Hola, Laia, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Good night.
Good night. Quina és l'última hora del Barça per aquest partit de tornada de les semifinals de la Champions?
Doncs l'equip s'ha entrenat aquesta tarda a Stamford Bridge. Ho ha fet amb totes les jugadores disponibles, excepte Mapi León, que és l'única baixa que Giraldez té per afrontar aquesta tornada de les semifinals demà, tot i que Mapi León, la central del Barça, també ha viatjat per donar suport a l'equip. L'expedició ha volat avui des de Barcelona. Al matí ho ha fet per primera vegada amb l'avió oficial, que es va estrenar ahir a la seu de Vueling, un avió amb els colors del Barça, amb un escut ben gran i també amb les fotografies d'algunes de les futbolistes com Alexia Aitana o Graham Hansen. L'equip descansa aquesta hora a l'hotel de concentració, ho fa amb confiança, amb la moral alta i creient que poden remuntar, que poden capgirar aquest marcador i ser a la final del 25 de maig a Bilbao. Això sí, amb màxim respecte pel Chelsea. Xavi Puig, el directiu responsable de la secció, és ja aquí a Londres. Demà vindrà el president Joan Laporta.
Després ho ampliarem tot plegat, eh? Aquesta prèvia d'aquest Chelsea-Barça. Sentirem les rodes de premsa de Jonathan Giraldez i Aitana Bonmatí, el més destacat del que han dit tots dos a la sala de premsa de Stamford Bridge, i també la conversa que hem mantingut en les últimes hores amb l'artífex de la remuntada de la final de l'any passat a Eindhoven, Patrick Guijarro. La migcampista va marcar 2 gols en 2 minuts quan les coses pintaven més peludes perquè el Barça havia marxat al descans perdent 0-2. Al final el Barça, ja ho sabeu, va guanyar la seva segona Champions remuntant el resultat advers i acabant guanyant per 3-2. Això serà aproximadament d'aquí a mitja horeta, a partir de les 11, perquè som a Londres per parlar d'aquestes semifinals de la Champions, però no som aliens al que està passant a hores d'ara al món i en l'actualitat esportiva. Estem molt pendents també del que passa al Palau Blaugrana, a Barcelona, on el Barça i l'Olympiacos juguen el segon partit de la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga de bàsquet. I el que farem ara, i des d'ara fins que acabi, és fusionar-nos amb la transmissió del partit, que us estem oferint a l'app i al web a través de RAC+1 amb el Xavi Puig, el Jaume Molló, la narració d'en Dani Aguilar i també els comentaris d'en Jordi Colomer. Anem cap allà, que em sembla que les coses pinten bastant millor del que pintàvem fa un parell de minuts. Hola, companys.
Hola, Ballera. Mira, arribes en bon moment, Gerard.
Una salutació des de Londres. Estava patint perquè veia que el partit era igualat, però què ha passat en els últims dos minutets?
Doncs que el Barça ha fet un pas endavant, i de quina manera! El Barça, que ha trobat en Jabari Parker un lideratge espectacular, també amb Abrines, i està Gerard percutint des del triple per situar el 74-64. El Barça manant de 10, però l'Olympiacos és una paparra que s'enganxa al Barça i que no hi ha manera que el deixi anar. De fet, és una de les màximes avantatges que ha tingut el Barça en tot el partit.
I a 3... el 13 del primer quart.
Correcte. Hola, Jordi Colomer, bona nit pels gens, el tu diràs. Per, des de Londres, perquè ho ens entenguem, el Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant el marcador, amb distàncies curtes, que ha anat reduint l'Olympiacos. I ara és un dels moments més bons de tot el partit del Barça. Tindrà pilota amb més 10.
Quan queda, Dani?
3:41 per al final.
Això no es pot escapar, Colo. A més,
no,
tenint en compte...
Ara està... és molt bona.
Hi ha hagut un partit aquesta tarda que ha guanyat el Mònaco, no?, contra el Fenerbahçe. Per tant, tenim una eliminatòria igualada ja avui entre aquests dos equips.
Sí, el Mònaco ha acabat guanyant, un parell molt igualat, i ha acabat guanyant el Mònaco contra l'equip de Sara. Se'n va cap a Turquia, empatada a un aquesta eliminatòria.
Doncs vinga, va, que el Barça ha de fer el mateix. Som-hi, Dani.
3:41 per al final. També et dic una cosa, Gerard. Has vingut just en el primer instant replay de tot el partit. Cosa que té mèrit, perquè realment que en 32 minuts no hagi vingut l'instant replay. Però mira com brama el Palau Blaugrana. Ho diem moltes vegades, és vell, fa calor. En algunes zones, que dimonis, és brut, perquè realment el Palau està com està, és veritat, no passa res. Però és una meravella d'instal·lació. Es reprèn el partit, i amb una mística i amb una màgia espectacular. 3:35 per al final, 74-64. La té Jokubaitis amb Satoranski amb Abrines, carret des de la línia de 3. Era el tercer triple del capità, tal com rebia, surt del bloqueig i rep aquest catch and shoot que ara no ha pogut acabar anotant. Abrines ataca Olympiacos per reduir distància. La té World Cup bloquejat per Fall. Oi, quina bona mà de l'Àlex, és un 2 contra 1, això d'acabar en cistella. Satoranski, esmaixada, esmaixa Satoranski, ho ha fet perfectament el Barça. De 12 guanya l'equip de Roger Grimau quan entrem als últims 3 minuts de partit. World Cup defensat per Satoranski, aquest amb Alec Peters és perillós, compta el dorsal 25, pilota anterior amb Fall, defensat per Vesely, Fall a fora, Peters des de la línia de 3, triple, sí, és que és perillós aquest tio, ho diem, un altre triple d'Alec Peters, que no sé, Jaume, ja quants en porta. Doncs 76-67.
Mira, en porta 3 de 4 en triples, vale. 18 punts.
Està malament. Manant de nou al Barça, Jokubaitis amb Vesely, el llançament de tota la vida que ni tan sols intenta, cap a Satoranski defensat per Fall, el mismatch, Vesely, molt bé, cap a Parker, a punt d'esmaixar Parker, falta, no? Cap a fora. Satoranski des de la línia de 3, no hi va, Vesely va al rebot, com lluita ja amb Vesely cada acció, per mi era falta l'acció a Parker, sí. Alec Peters a l'altra banda, nota, carai tu, el parcial de 0-5 rapidíssim. Mira Parker, ara protesta, compta Jabari, protesta i de valent. No sé vosaltres des de la televisió, companys, com ho heu vist, però per mi l'acció era clara.
En directe ho ha semblat, encara no hem tingut repetició, però en directe ha semblat clara.
Doncs ho atura Roger Grimau a 2:07 per al final. Mana de 7 al Barça, 76 Barça, 69 Olympiacos. Tècnica a la banqueta d'Olympiacos. Ostres, a un dels assistents, crec. Però què acaba de fer aquest home? Sí. Crec que és un dels assistents. Doncs quina...
La bona que ha aconseguit és que el temps mort no existeix.
Mira Barzocas. Ara Barzocas va parlar amb els àrbitres, se'ls mira però jo crec i entenc que és un dels assistents que ha marxat d'allà, i si és per ell, noi, realment fes-t'ho mirar, perquè li acabes de fer un flac favor al teu equip. Per tant, serà tir lliure per al Barça.
S'ha aixecat emprenyat com una mona Jokubaitis de la cadira, perquè crec que comença la banqueta després de temps mort. Emprenyadíssim Jokubaitis amb aquest canvi.
El Barça estadísticament a 4 punts dels 80, que assegura la victòria en principi contra Olympiacos.
Ara mateix manant de 7 i amb un tir lliure per al Barça. I possessió, ho estic dient bé, sí, no? Possessió, sí, que ha anotat Olympiacos. Mira Barzokas com mira els àrbitres. Li diu l'àrbitre, mira, per començar posa't a la teva zona i en tot cas ja em diràs alguna cosa, que és el que fa ara mateix, conversa. Però i ara sí, Jaume, o Xavi, no sé què ho deia, Àlex Abrines va a la línia de tir lliure. A veure, el capità
a la tercera va a la vençuda.
I va a la vençuda. 77 a 69, més 8 per al Barça.
Primer tir lliure que llença en tota la sèrie, Abrines.
Carai. A 2-0-7 per al final d'aquest partit, d'aquest segon partit.
L'àrbitre té la mateixa qualitat futbolística que jo. Cantant el control i anar a la pilota a la graderia.
Ja units a la sintonia de RAC1.
Podria jugar al United
des de Londres. Sí. Amb McQuire al
costat, company.
Satoranski votant el bloqueig de Vesely, segueix Satoranski, la connexió aixeca cap a Ricky Parker des de la línia 3, no m'ho crec. Oh, i acaba fallant, però el rebot poderós d'Àlex Abrines, però des del cel de la Palma de Mallorca l'ha agafat aquest tio Ricky Rubio, pilota anterior amb Jan Vesely, no s'atreveix a girar-se. Ara sí, Alec Peters es fa un lloc. Oh, i falla, i el rebot és per ells. Uf, Petrusev, quina intensitat per agafar el rebot. Últim minut i mig de partit, 77 a 69. Mana de 8 al Barça. Ricky Rubio defensant Williams Goss amb Mustafa Fall, molt lluny de la seva àrea d'influència, no sap què fer l'home tan lluny. World Cup cap a Petrusev, a veure què fa. Està defensant molt bé Àlex Abrines. Oh, i roba la pilota Jan Vesely. Hauria de fer falta de Petrusev. No la xiulen els àrbitres. Ricky Rubio cap a Satoranski. Un minut, això no es pot escapar. Un minut pràcticament perquè acabi el partit. I el Barça mana de 8. 77 a 69. La bota Satoranski. Satoranski cap aquí, sense idees. Que passin els segons. Sato cap a Ricky. Línia de fons cap a fora. Sato ha de llançar Satoranski. Llença Satoranski. No hi va. El rebot és per Olympiacos, que ataca la desesperada. Williams Goss amb Fall bloquejant Alec Peters des de la línia de 3. Ui, quina pedrada. I ara sí, claudica Olympiacos, bandera blanca.
Acaba de fer falta Boca per parar el crono
i no ho ha pogut fer, vaja, no li han xulat bàsicament. Vota Ricky Rubio, ho celebra el Palau Laugrana, es posa dempeus també el president Joan Laporta, perquè el Barça acabarà guanyant aquest partit, i era transcendent, era important, era clau per anar al Pireu amb com a mínim una victòria. Empat a la sèrie, el Barça es van esgotant els segons, ja no votarà Thomas Satoranski, el segon assalt se l'endú Roger Grimau, i ara ens citem a l'infern grec. Ens tornem a veure dimarts que ve al Pireu, al mal anomenat pavelló de la pau i l'amistat, on el Barça haurà de guanyar com a mínim un partit per tornar a la sèrie aquí, o vés a saber què pot fer aquest equip. Cada moment ha empatat la sèrie, era un moment difícil, ha tret caràcter, han tornat als lideratges habituals, i ara tot es desplaça a la capital grega. Acaba el partit al Palau Blaugrana i a RAC1, segon de la sèrie de quarts, Barça 77, Olympiacos 69.
L'encaixada de mans de Barzokas amb Grimau fredota. Grimau li volia dir alguna cosa. Barzokas ha passat de llarg, ha emprenyat el tècnic d'Olympiacos, i els àrbitres han dimitit en l'últim minut i mig de partit. Han decidit que ja en tenien prou i que no xiularien res. És increïble. L'últim minut i mig dels àrbitres és de congelador. Han decidit que ja està, que s'havia acabat, que no xiularien res.
El control futbolístic no ha estat el pitjor que han fet. Que al final anaven fent faltes, que tampoc entenc Olympiacos aquestes faltes que han 10 segons que buscaven, però el Ricky Rubio feia una cara i anava a l'àrbitre dient, però si m'està fent falta perquè vol fer falta, per què no la xiula? Coses que no s'entenen. Volen una dutxa i els entenc, això sí, però la calor que fa, més allà d'això,
que vinguin cap aquí, que si està una mica millor, una mica més a la fresca, aquí a Londres, que no pas segurament al Palau Blaugrana. Quina magnífica notícia, Dani, Colo, Xavi, Jaume, que el Barça hagi pogut empatar aquesta sèrie de quarts de final de l'Eurolliga de bàsquet, perquè la sensació, Colo, que tinc és que tots els partits seran igualats, no? O almenys és aquesta la sensació que es desprèn després de veure els dos primers partits.
Sí, dèiem que a vegades és veritat que hi ha una cosa psicològica, com li vulguis dir, que és que qui guanya el primer partit fora de casa, al segon li falta un punt de més d'atenció. Si mira, es tracta del Madrid, els tres que van guanyar el primer partit a fora han perdut el segon. Olympiacos no ha sortit igual que l'altre dia, però quan s'hi ha posat, el Barça ha sabut reaccionar. Hem vist molt bona, a partir d'un moment crític, era un amunt. Olympiacos, la millor versió del Barça, amb aquest tir exterior, i amb aquest plantejament de partit de Grimau, que també demanàvem que es veiés la mà de Grimau, i el Barça ha tancat la pintura i ha convidat Olympiacos a tirar a fora. 80% en tirs de dos Olympiacos, però clar, aquest 8 de 27 de fora de triple és el que s'ha acabat condemnant. I en canvi del Barça al final sí que han aparegut a Brines, ha aparegut partidats Jabari Parker en tot moment, i jugadors que potser l'estadística no brillant tant, però per exemple aquí en partides en molts moments de Vesely.
Mira, tenim a Brines a la tele, ara si ho podem sentir.
Hemos salido con otra mentalidad, sabíamos la importancia, ¿no?, de este partido. Con el viaje que nos toca sabemos cómo es jugar allí y era muy importante ir con el 1-1.
La mentalidad ha sido distinta y también la aportación de muchos jugadores, ¿no? Seguramente en el primer partido se echó mucho de menos que ofensivamente hubiesen más jugadores que se uniesen a la causa. Hoy habéis sido muchos, ¿no? Se ha repartido mucho.
Sí, creo que hemos hecho un muy buen trabajo moviendo la pelota. Creo que nos forzaron a tirar a malos tiros en el primer partido y fuimos muy egoístas. Y creo que en este segundo hemos movido muchísimo más la pelota, encontrando al hombre abierto, ¿no? Y cuando lo tiras solo, pues al final los porcentajes suben.
Gracias, Alex.
Palabras de Brines a la tele.
No, anava a dir que mirant l'estadística, Jaume, qui més destaca és Jabari Parker avui, eh?
Sí, de llarg, 24 punts Jabari Parker, 11 Billy, 10 Vesely, avui els homes interiors també aportant punts i rebots, per exemple, Vesely, 6 rebots en atac, i sobretot crida l'atenció, bon percentatge de 3 del Barça avui, 9 de 19, un 47%.
Ets més optimista avui, Puig, amb la sèrie? Creus que això se n'anirà al cinquè, com jo crec que passarà? Que això se'n va al cinquè al Palau segur, o no?
A mi em fa pinta també d'això, d'una final a casa, que per això t'ho has guanyat també, que van entre els quatre primers. Ara mateix és el que jo crec que signaríem tots ara mateix, que la sèrie torni al Palau i que aquí al Palau, amb una caldera, imagina't si avui fa calor, la que faria en un cinquè partit en el Barça Olympiacos, sí, sí. I que es decideix allà, perquè la cosa està igual. Igualada com s'ha demostrat en aquests dos primers partits.
Jo ja ho signo, no sé si l'Aguila ho signa, però jo ja ho signo, home. Que la sèrie torni a Barcelona, eh?
I tant, no podia acabar. Jo crec que per la temporada regular que ha fet el Barça es mereixia tenir aquesta oportunitat, i com a mínim, a còpia d'haver guanyat aquest factor pista, tenir l'opció d'anar al cinquè partit. I jo crec que el Barça avui, jo creia fermament que guanyaria, i jo crec que el Barça pot guanyar un partit al Pireu. Per tant, a veure què és el que ens diuen també els protagonistes ara vestidors.
Tant de bo que sí. T'escoltem al vestidor del Barça. Dani, fins ara.
Fins ara.
I acomiado també el Colo. Gràcies, Colo. Una abraçada.
Fins la pròxima.
A veure, Puig, Molló, tenim en joc també el partit del Real Madrid, un partit que va demanar avançar el Club Blanc per la disputa de les semifinals de la Champions contra el Bayern de Múnich, el partit del Real Madrid al camp de la Real Societat, i ni avui, eh? Hola, Damià, com estàs?
Hola, Ballera, bona nit.
Què, ni avui, eh?
No, partit desesperant de la Real Societat, que s'ha tenit moltes arribades, ocasions, aproximacions, però la sensació que podria estar 3 dies més jugant i que no marcarà. Avui s'està trobant amb un molt bon Kepa, amb el seu propi desencert, i amb el Madrid que ha aprofitat l'única oportunitat que ha tingut de les botes d'un bon Arda Güler, ha donat bones sensacions, tindrà oportunitats en el que resta de temporada, i bé, partit perfecte per l'equip d'Ancelotti, que si això acaba així, doncs sumarà 3 punts més, i a sobre sense lesionats. Han repetit només 2 jugadors respecte al clàssic, Tchouaméni i Modric, i ha mogut la banqueta en tres finestres i ha esgotat els 5 canvis, 5 jugadors que han de ser titulars a Munic. Ara acaba d'entrar Lucas Vázquez, que jugarà perquè Carvajal està sancionat, i han entrat també Vinícius, Rüdiger, Valverde i Camavinga per Fran García, així que minuts per tothom. Bellingham, que ha viatjat al final, s'ha quedat a la banqueta. Recordem que Rodrigo no ha viatjat, s'ha quedat a Madrid. Mendy també, és a dir que minuts per tothom ha pogut administrar Ancelotti, i a sobre un partit en què el rival ha estat superior, el d'avui també l'està guanyant el Madrid amb molta fortuna, acabant d'encarrilar, si no la tenia ja definitivament, la Lliga.
És a dir, que pel que dius, la Real Societat està millor, que el Madrid?
Sí, sí, molt millor, molt superior. S'està jugant també accedir a Europa, assegurar aquesta sisena plaça d'Europa League. Molt més desig, molta més voluntat, més pressió. Arribades pels dos costats, Takekubo, Oyarzabal, Barrenechea, han posat a prova Kepa. El Madrid, que ha sortit molt contemplatiu, amb tres marxes menys, i en l'única arribada que ha tingut, la veritat que una molt bona centrada des de la dreta, que aprofita Arda Güler, però vaja, jo diria que la Real Societat ha merescut avui guanyar i guanyar bé, però ja sabem que és un equip que té aquests problemes normalment i avui els està evidenciant d'una manera exagerada.
No sé si Molló, Puig, heu pogut veure alguna cosa del partit del Real Madrid i voleu afegir alguna cosa més?
Vaja, jo hi he fet una confessió a en Dami a micro tancat, que ara faig pública.
Que no volies veure el partit.
No, que Arda Güler tindrà el seu moment a la Champions. Perquè aquest tio, cada vegada que surt, marca o fa coses. I Ancelotti, hi haurà un moment que dirà, doncs mira, el trec, no sé quan serà, però ja veureu com hi haurà un moment que potser ens haurem d'en recordar d'aquest nano.
No sé, la teoria que el Madrid sigui campió entre anada i tornada, no? Es pugui despistar una mica, sent campió de Lliga contra el Cádiz la setmana que ve. Necessitaria ensopegada del Barça, No, matemàticament no li val amb les dues victòries. Necessitaria que el Barça es deixés un partit, és a dir, que n'empatés un dels dos com a mínim, i el Madrid guanyar-ne els dos, no? Ja li valdria al Madrid per ser campió el cap de setmana que
ve. Tenint en compte que hi ha el partit de Montilivi, vull dir que un empat del Barça tampoc és descabellat.
No, ara li falten 4 punts per ser matemàticament campió si es manté aquest resultat, però si el Barça punxa ja estaria en disposició en el següent partit acabar de matar-ho i de ser campió matemàticament, que vaja, acabarà sent tard o hora. Ara ha començat ja allò de anar mirant partit a partit per veure quan acaba sent campió matemàticament el Real Madrid, però avui jo, sincerament, Dami, avui jo m'esperava que el Madrid punxés, no m'esperava gens que el Real i Arena guanyés. Queda molt o queda res ja per el refegit, no?
Sí, queda un minut només, en dies com a, no, és que no ha fet partit per guanyar, i ja no crec que sigui una qüestió d'esoterisme, no? Vaja, hi ha hagut oportunitats, per exemple, de l'última, que és un xut d'Oyarzabal que treu Rüdiger, que no entra per mil·límetres, és un rebot que no pot controlar Rüdiger, igual que no ha entrat podria haver entrat. El que sí que hi ha una cosa objectiva, que en dies com avui constates que el Madrid té una gran plantilla, perquè allà on no hi és Mendy, on tampoc hi és Àlava, que pot jugar a l'atac a l'esquerra, on tampoc hi és Camavinga, o sigui, la quarta opció és Fran García, que és un jugador més que decent. Avui ha tornat Militao, ha jugat Modric, que no serà titular a Munic, ha jugat Brahim, Joselu, que sempre hi és en aquestes cites i que és un fitxatge que van fer i que estava molt ben tirat. Arda Güler, que efectivament és un futbolista amb molta qualitat. Ceballos, que no juga mai, i avui doncs també ha salvat la papereta, no? És un equip que té les posicions doblades i fins i tot en alguns casos triplicades, i que té tres molt bons porters, Lunin i avui Kepa. És a dir que la confecció de la plantilla del Madrid és indiscutible i li dona fins i tot en dies com avui per anar-te al Real Arena i guanyar, perquè és que una altra acció, ara veiem, minut 90, frustrada de la Real Societat, s'afegiran 5 minuts, arribem al minut 90 i n'afegiran 5 en el dia, per cert, que en els prolegòmens s'ha fet un homenatge una mica passat per aigua al mite del futbol, no tant de la Real Societat, però sí al mite, lògicament, del món del futbol, David Silva.
Ah, sí, sí. Home, aquí qui s'ha de posar d'empeus en aquest cas és Jaume Molló,
Insignia d'Oli Brillant, merescudíssima per Silva, i a més acompanyat d'una gran actuació de l'Oreja de Van Gogh, o sigui, tot. És que no es pot demanar res més.
Sembla que l'hagis fet tu l'homenatge.
Sí,
mira. Faltava Enrique Iglesias, ara el descans i ja ho tindríem tot.
No, Enrique Iglesias no, Mecano.
No és tant,
Enrique. No hi era. Hombre, és que, no, Dami?
Sí, qualsevol hagués estat bé. Ha costat una miqueta que li poguessin posar la insígnia a David Silva. Realment ha estat un moment una miqueta delicat perquè plovia i relliscava, i el president de la Real Societat no li podia col·locar allà David Silva amb la seva filla Adriana. Ha estat realment que plogués, no ha estat una situació afortunada per David Silva, però finalment li han pogut col·locar i la festa ha anat bé. 4 minuts pel final, Ballera, el Madrid que es col·locarà 14. Realment, sí, una puntuació exagerada. Mira, n'hi havia que s'imaginaven el Madrid perdent avui a Noeta i a 5, amb el Barça guanyant el Clàssic. Això era fa uns dies. El Madrid que sortirà, sí, sí, si guanya 14.
Però és que, clar, Madrid ha encaixat 22 gols en 33 partits. Vull dir, clar, és que
15 menys que el Barça.
Sí, sí, aquesta solidesa defensiva... Bé, igual que el Barça la temporada passada, jo crec que acaba marcant una lliga. I avui, a més, s'ha ajuntat amb que la Real Societat, per fer un gol, és que ha de fer una instància, eh?
Sí, sí. Fot-li, Dami, ens quedem aquests 3 minuts abans que s'acabi el partit i tanquem ja l'esport en directe. Recordo que el Barça ha empatat l'eliminatòria de quarts de final de l'Eurolliga de bàsquet, ha guanyat contra l'Olympiacos el segon partit, gairebé era caixa o faixa perquè anem 0-2 cap a Grècia. Hauria estat molt complicat aixecar-ho l'eliminatòria 1-1 la setmana que ve, els dos pròxims partits a Grècia. I a Noeta, Real Societat 0, Real Madrid 1 i el partit que va morint.
Últims 3 minuts, el Madrid acaba de muntar la seva primera contra del partit. Aquesta imatge que crea i que genera tant de temor, veure el Madrid muntant un contraatac, la jugada que estava invalidada, a punt d'arribar però a rematar Vinícius, que ha sortit amb ganes de marcar. Vinícius, que ha tingut uns quants minuts, recordem, qui s'ha quedat a la banqueta perquè ha entrat a la convocatòria a última hora, ahir n'havia caigut, avui ha entrat per Rodrigo, és Jude Bellingham. Últims 2 minuts i mig, i ara el Madrid a aguantar per sortir amb 3 punts. Jo crec que hi havia un moment, veient com havia començat el partit, que a mi em feia l'efecte que un empatet era bo pel Madrid, sortir avui d'aquí sense perdre. Imagina't amb els 3 punts i sense lesionats. Aviam si encara pots fer alguna cosa a la Real Societat. Últims 2 minuts, Zakarian a l'esquerra per un hiperactiu Takekubo, ho ha intentat de totes les maneres, li demana a pilota Mikel Merino, ve per dins Take, compta Take que ho pot intentar ell sol, se'n va fins a la cuina Take, li deixa la pilota a Zubimendi que regira, li deixa Zakarian tocant la pilota, Zakarian, últims 2 minuts, falta de Fede Valverde, la xiula Munuera Montero, xiula Munuera, falta la frontal de l'àrea per la Real Societat, que pot ser fins i tot per intentar xutar. Jo la xutaria perquè en l'elaboració avui està sent tràgic. El partit de l'equip d'Imanol Alguacil, la falta clara de Fede Valverde, que és un dels futbolistes que ha entrat ja quan duiem uns quants minuts de la segona part. I veiem Zakarian perfilat per intentar xutar, però jo crec que la pot penjar, eh? Perquè veig uns quants possibles rematadors de la Real Societat. Efectivament, Zakarian, que posa una pilota cap a Oyarzabal, treu la defensa al Madrid, últim minut, ja controla Tchouaméni. Atenció, Tchouaméni jugant tot el partit, eh? Jugant tot el partit, Tchouaméni, en principi ha de ser titular a Múnich. Compte la pilota que li ha deixat Vinícius a Joselu, que ja la mata cap a Fede Valverde, i el Madrid que en l'últim minut del partit vol tancar en pilota, però compte que hi va Vinícius davant seu, Elustondo, la centrada Vinícius, a punt de menjar-se-la Remiro, de fet se l'ha menjat, l'ha salvat Javi Galán, canvia la pilota fora de banda.
Ja hi era Cafucas,
que ha entrat, els últims instants. Lucas Vázquez, que avui és un partit en el que hauria de ser titular, però com que jugarà d'inici a Múnich, perquè Carvajal, recordem-ho, està sancionat, doncs avui Lucas Vázquez ha començat el partit des de la banqueta, administrant-li minuts a Ancelotti perquè sigui titular a l'Allianz Arena. Últims 30 segons. El Madrid que guanyarà, avui també guanyarà el Madrid, al Real Arena. Aviam, Lucas Vázquez, compta Tchouaméni, que pot marcar el Madrid. Camavinga! Treu Remiro, bona oportunitat del Madrid. Camavinga a punt de marcar, tret Remiro, i serà Saavedra porteria pel conjunt donostiarra. Aquí veiem l'oportunitat. Camavinga, tret Remiro. Últims segons de partit. El temps que s'ha complert, la Real Societat que busca una última acció a la desesperada, cau Mikel Merino, això que ja no dona per més, i diu Munuera Montero que s'acaba el partit, final del partit a Donosti, Real Societat 0 Real Madrid 1, el gol d'Arda Güler ha merescut més, la Real Societat s'ha estavellat contra un mur, una vegada més un mur madridista, el Madrid que surt a 14 punts i sense lesionats i amb poc desgast de cara al partit de dimarts que ve a l'Allianz Arena, anada de les semifinals de la Lliga de Campions.
Doncs hem perdut el Ballera des de Londres. Gerard, ets aquí? No, doncs l'hem perdut, doncs anirem tancant també la transmissió a RAC+1 d'aquesta classificació, d'aquesta, vull dir, victòria del Barça de bàsquet contra l'Olympiacos en el segon partit del playoff de quarts de final. El Barça, que per tant viatja cap a Grècia dimarts, 8:45, dijous 7:45, a jugar el tercer i quart partit, que viurem dimarts a RAC1, dijous a RAC+1, i a veure si torna la sèrie cap al Palau Blaugrana ja d'aquí d'aquí a 10 dies ben bons per decidir qui se'n va cap a la final a 4. Mira, encara en bàsquet, acabat guanyant el Força Lleida contra el Cantàbia, partit al Barris Nord, i tenim a l'últim minut el partit a Belgrat de la segona semifinal de la Champions entre l'UCAM Múrcia i l'Unicaja, i està guanyant l'Unicaja de 7, 71-78, camí per tant de tenir un Unicaja Tenerife a la final d'aquesta Champions de la FIBA el proper diumenge. I el Madrid a 4 punts de ser campió de Lliga després de la victòria 0-1 al Noeta al camp de la Reial Societat. Dami, gràcies, fins ara.
Gràcies, bona nit.
Molló, alguna cosa més?
Mira, que l'Andorra ha acabat empatant a segona. Andorra 1, Racing 1.
Doncs anirem tancant aquí la transmissió a RAC+1. 4 anuncis i de seguida ens enllacem amb el Tu diràs des de Londres, avui fins a la 1 de la matinada, la prèvia d'aquest Chelsea-Barça, tornada de la semifinal de la Champions femenina, demà a 6:45 des de les 6 a RAC1, el Barça ven de remuntar el 0-1 de l'anada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
Omoda, nova manera. Omoda, Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Hem perdut 10 anys, és veritat, però nosaltres no som dels que es rendeixen, perquè creiem en el futur d'aquest país. Tornar a creure en el diàleg, en unir i en servir, en la nostra sanitat i la nostra educació pública. El proper 12 de maig tornem a creure en Catalunya, amb totes les nostres forces.
El proper 12 de maig, fem illa, president. Força per governar.
Estaria bé posar aire condicionat, i tornar a pintar, i posar gespa artificial i llums LED a la terrassa.
La primavera, casa teva altera. Perquè a Leroy Merlin tens ofertes de fins a un 25% de descompte fins al 25 d'abril. Aconsegueix-les al web, a l'app, per telèfon o a la teva botiga. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser de Mi BP, perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva app Mi BP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions.
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app Mi BP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
Així sonen algunes de les coses que podries fer amb un Peugeot i Rifter. El Peugeot i Rifter és tan versàtil que pot convertir-se en qualsevol vehicle que necessitis. Amb fins a 343 quilòmetres d'autonomia elèctrica, també disponible en dièsel i gasolina. Vine a conèixer el teu concessionari Peugeot. Peugeot.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
11.837 11837
Sèrie...
18-0-1-8.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Amb Gerard Ballé.
2 minuts per sobre de les 11 de la nit, ja hi tornem a ser, a 2 minuts per sobre de les 10 aquí a Londres, hora anglesa. Em demana pas al Dani Aguilar des del vestidor del Palau Blaugrana, amb protagonistes després de la victòria del Barça de bàsquet en el segon partit de quarts de final de la sèrie de l'Eurolliga, amb victòria avui Blaugrana davant l'Olympiacos, empat a 1 a l'eliminatòria. Dani.
Sí, Gerard, escoltem Tomas Satoransky.
Seguramente nuestra paciencia en ataque, ¿no? Pasándose el balón, como te dije, se cierran muchísimo y pues hemos encontrado unos extrapases, luego otra vez penetrar. Aún así, ¿no? No hemos tenido muy buenos porcentajes, pero eso es el clave, ¿no? Luego para hacerlo ahí, para ganar un partido ahí donde se gana muy difícil.
Tomás, ¿qué esperáis de cara a la semana que viene? El infierno griego, los dos partidos en la pista de Olympiacos, ¿qué esperas?
Bueno, pues un ambientazo, ¿no? Ya estuve jugando la serie de 2015. Es un ambiente increíble, ¿no? La verdad que ellos van a jugar un poco incluso más físico que aquí. Y bueno, si queremos tener éxito, tenemos que incluso mejorar nuestro juego y la paciencia y también mejorar el acierto.
La buena lectura es que sembla, parece que habéis aprendido mucho del primer partido en el segundo, habéis ajustado muchísimas cosas.
Sí, hemos visto el video y la verdad que no nos damos cuenta qué mal hemos jugado, ¿no? En el primer partido, hasta ver el vídeo, y la verdad que, bueno, hemos empezado súper mal el partido y luego, bueno, nos faltó esta paciencia, fuimos un poco con egoísmo que no es muy habitual para nuestro grupo, y entonces así mejoramos en el ataque y en defensa. Yo creo que subimos la intensidad, nos estuvimos mal en el primer partido, pero hoy estuvimos, creo, más intensos de todo el año, y bueno, es así hay que jugar ahí, sobre todo.
Gracias, Tomás. A veure si podem parlar amb algú més, un momentet amb el capità, amb l'Àlex Abrines. Àlex, l'equip s'havia d'aixecar i s'ha aixecat, i de quina manera?
Sí, crec que des del principi hem sortit de manera diferent, molt més agressius, i bueno, crec que és aquesta la manera de guanyar, no? Sobretot a playoff.
Sé que no t'agrada parlar de tu, però quina manera de notar, quina manera d'aixecar el Palau?
Bueno, m'ha arribat el moment. Òbviament, la primera part no havia jugat molt bé, per un problema de faltes, la segona falta una mica tonta per part meva. I bueno, canvi de xip, intentar ajudar l'equip, i bueno, al final pues, la pilota m'ha arribat, han entrat un altre cop, i bueno, però bueno, al final el treball és de tot l'equip, no meu. Jo moltes vegades no sóc un creador, no? Llavors depèn de les jugades que marquin els bases i de la confiança que em donin.
Ara ho parlàvem amb el Tomàs, com ha pres l'equip en 48 hores? Quina manera d'ajustar tot el que s'havia fet malament el primer partit?
D'això es tracta, són uns play-offs, no hi ha temps, llavors bueno, amb el que tens pues, s'has de treballar, no? I bueno, crec que en el tema mental, no? De preparar les jugades, fer ajustaments defensius i ofensius, crec que hem estat a 10.
Doncs el capità, l'Àlex Abrines, a veure si ara de seguida podem parlar amb algun altre protagonista, Gerard.
Gràcies, Dani. Victòria del Barça 77-69 contra l'Olympiacos. El següent partit serà el tercer dimarts, que ve a 8:15 de la tarda contra l'Olympiacos, també a Grècia, aquest cop no al Palau Blaugrana. Passen 6 minuts de les 11 de la nit. Arrenquem directament aquest contingut especial, aquesta programació especial d'aquesta prèvia entre el Chelsea i el Barça, la tornada de les semifinals de la Champions demà a 6:45 de la tarda a Stamford Bridge. Ho fem amb una gran protagonista. Ara fa gairebé un any, a la final de la Champions d'Eindhoven, hi va haver una jugadora que va liderar la remuntada del Barça contra el Wolfsburg per guanyar la segona Champions. Es diu Patrick Jarro, té 25 anys i va ser l'autora de 2 gols en 2 minuts per passar del 0-2 al 2-2. No podem tenir, per tant, una millor protagonista, el tu diràs, que la migcampista balear per creure en una altra remuntada. Aquesta és la conversa que hem mantingut en les últimes hores amb ella. Patrick Jarro, bona nit.
Buenas noches.
¿Y habrá remontada?
Hombre, confiamos en ello, tenemos ganas, así que vamos a ir a por todas.
Está clara y directa. ¿Cómo está el equipo a pocas horas del partido?
Pues con ganas. A ver, después del resultado aquí en casa, vamos a Stamford Bridge, pues está con ganas y con hambre, la verdad.
Ha estat una setmana, o està sent una setmana molt diferent, Patri, a les de la resta de la temporada? Ho dic perquè no esteu acostumades a perdre, la importància de l'eliminatòria és molt gran. És una setmana diferent?
Bueno, a ver, sí que es verdad que el resultado pues no era el que queríamos, y igual el que no tenemos acostumbradas, pero es que esto es fútbol y tampoco somos perfectas, tampoco fue nuestro mejor partido, y yo creo que eso es algo positivo. Yo creo que con algunos cambios podremos mejorar el partido, y sin ser nuestro mejor partido, me refiero a lo positivo, sin ser nuestro mejor partido, estamos a un gol, por lo que se puede, y somos el Barça, y yo creo que haciendo un buen partido, al menos irnos tranquil·les de que l'hem intentat fins al final.
Tot i els partits que heu jugat de màxima importància en els últims anys, sentiu encara alguna mena de pressió? Perquè a vegades es diu, no, és que l'equip té pressió perquè és gairebé obligatori arribar a la final, etc etc. No sé si sentiu aquesta pressió, o això ja és una mica un mantra que potser no és tan cert.
A ver, somos conscientes que somos el Barça. Sí que és verdad que és molt difícil ganar sempre. Llevamos 3 finales consecutives, és futbol, és el Chelsea, és un gran equip, Yo creo que estar en una semifinal ya le tenemos que dar valor. Obviamente vamos a ir, lo que te digo, hasta el final, pero es fútbol, somos humanas también, aunque es verdad que estamos mal acostumbrados a buenos resultados. Y eso no quiere decir que nosotras no nos quitemos esa presión, pero tampoco queremos que esa presión nos vaya en contra. Y por supuesto, daremos el 200% por este escudo, por este club, e intentar, pues por qué no, llegar a una cuarta final consecutiva.
A vegades l'aficionat, quan acaba el partit, per exemple, de dissabte, està trist, està decebut... És allò que al principi costa creure, no?, la remuntada. No sé si al vestidor també li ha passat. De dissabte està una mica més trist, però a mesura que han anat passant les hores, de creure-hi una mica més.
Bueno, algo que me gusta de este equipo es que no es triste, sino la palabra es rabia. Rabia porque sabemos que pudimos hacer más. Sabemos que pudimos hacer más en el sentido de que nos podían salir mejor las cosas y no nos salieron, y somos conscientes, somos autocríticas. Y lo positivo es que hay otro partido y podemos corregirlo y podemos remontarlo. Por lo que quedan 90 minutos y vamos a intentarlo.
M'acompanya també la narradora dels partits del Barça a la Champions, la Laia Coll. Hola, Laia.
Hola, què tal?
Preguntes per la Patri?
Sí, en tinc unes quantes de preguntes per la Patri. Dius, no vam estar bé, no vam jugar bé. Va ser de mèrit vostre o mèrit del Chelsea pel partit que vam plantejar?
Bueno, yo creo que también mérito del Chelsea. De hecho... en la rueda de prensa del día antes yo dije, empezar bien los primeros minutos es muy importante, y empezamos bien. Es que realmente tuvimos el 3-2 con Aitana, Salma y Caro, tuvimos creo que también una ocasión de Salma que al final no pudo terminar en chut, pero creo que terminó en córner, una que se resbala a Caro, que prácticamente estaba ya a bocajarro con Hannah Hampton. Entonces, bueno, los primeros 15 minutos creo que empezamos bien. Es verdad que luego, igual por un tema de la presión que no estaba saliendo del todo bien, nos fuimos aflojando. Y bueno, en la segunda parte pues lo intentamos, que aún así tuvimos alguna ocasión de Salma, ocasión de Alexia, pero igual nos faltó más crear algo más claro. Y yo creo que eso es lo que nos faltó un poco.
Clar, no estem acostumats a que el Barça femení ens teniu tan ben acostumats que després ens fem preguntes a les tertúlies de per què no va sortir bé el dia D, diguéssim, una anada de semifinals de la Champions, per què no va sortir un bon partit. I parlàvem de la pressió, de si vau tenir massa pressió, de si falta competitivitat a la Lliga F. Tu creus que hi hagi un factor al que es pugui atribuir que aquest dia no sortissin bé les coses?
A ver, dijimos que podía ser un factor a favor hacia ellas, que ellas en su liga cada fin de semana competían a un alto ritmo. Al menos hablamos de ritmo, ellas está claro que en su liga tienen más ritmo. Eso no quiere decir que nosotras no lo entrenemos, que también en algunos partidos de liga, que aunque parezca que vayamos ganando con un resultado, digamos, con un colchón y digamos abultado, nosotras no dejamos de ir al 100%, y eso también es entrenar el ritmo y no bajar el ritmo. Y en los entrenos, semanas limpias, ya sabéis cómo somos, que ya lo entrenamos. Entonces, bueno, ya dijimos que podía ser un punto a favor, porque al final ellas lo viven de forma real en un partido. Pero ya creo que no fue tampoco falta de ritmo, sino que al final no nos terminamos de salir las cosas. Y lo que digo, empezamos bien los primeros 15 minutos y yo creo que igual por un tema de ajustes de presión nos fuimos aflojando.
I ja pensant en demà, per on passa la remuntada? Què és allò en què heu focalitzat els entrenaments d'aquesta setmana per anar a capgirar aquest marcador?
Bueno, yo creo que corregir algunas cosas tácticas es evidente que tenemos que corregirlas, y sobre todo concentración, ser conscientes que tenemos que chutar más fuera del área, tenemos que hacer más tiros entre los tres palos y al menos quedarnos tranquilas de que vamos a hacer muchas ocasiones para intentar remontar el partido.
És que des de fora es va veure un partit en el qual les interiors, per exemple, tu i Aitana, vau estar molt incòmodes, no? Perquè no teníeu temps de girar-vos, no sé si alguna manera també de facilitar, no?, aquest joc interior que va ser pràcticament impossible l'altre dia.
Bueno, a ver, nosotras sabemos que teniendo ellas el resultado 0-1 y allí ya fue... prácticamente 4-4-2 o 5-4-1. Yo creo que ellas van a estar muy ordenadas y lo estuvieron aquí. Entonces allí yo creo que no va a ser menos. Van a estar muy ordenadas, llegan rápido a la presión, son fuertes, tienen mucho ritmo, eso somos conscientes. Entonces tenemos que tener bien el balón, lo tenemos que tener muy bien y encontrar los espacios para poder crear esas ocasiones, somos conscientes, pero también ellas son buenas en eso. Contraatacan muy bien en pocos pases, ya lo vimos, y yo creo que ellas van a dedicar a ello. ¿Somos conscientes de lo que tenemos que hacer? Por supuesto, y obviamente vamos a cambiar cosas para intentar que salga mejor eso.
I després hi ha un altre factor que cal també tenir en compte, que de fet ja n'heu parlat durant l'eliminatòria, i és la manera com el Chelsea us intenta tallar el ritme de joc, no? Per d'alguna manera fer que el partit sigui farragós, que no estigueu còmodes, que la circulació de la pilota doncs sigui més lenta de l'habitual. Això com ho heu preparat? Perquè us ho han fet a Montjuïc, us ho faran també a Londres. Com es prepara i com d'alguna manera es pot fer perquè no t'afecti durant el partit?
Bueno, lo sabíamos porque el año pasado ya pasó y iban con el resultado en contra. Y bueno, Montjuïc también pasó y seguramente el sábado pasará. Lo sabíamos, el año pasado ya lo hablamos y este año lo hemos vuelto a hablar. De hecho, antes de salir al partido dijimos, en estos momentos hay que hablar, hay que corregir alguna cosa que veamos y hay que estar activas y hablarnos mucho para intentar seguir activas para cuando se reanude el juego.
Patri, d'altra banda, has parlat de que heu incidit aquesta setmana en les coses tàctiques que heu de canviar. Heu parlat també dels timings que s'han de seguir al llarg del partit? Us heu fet un guió de partit de a tal minut hem d'haver empatat l'eliminatòria o això no és una cosa que estigui sobre la taula que hagueu parlat?
Hombre, precisamente eso, ¿no? Porque yo creo que igual sería un poco de presión. Obviamente nos encantaría meter en el minuto 2, minuto 1, nos encantaría en los primeros 10 minutos empatar la eliminatoria. Sería algo muy bueno porque nos quedarían 80, 90, lo que fuesen minutos para poder remontar. Pero sí que somos conscientes que en los primeros minutos, al menos la primera ocasión tiene que ser nuestra. Igualmente queda dentro de hoy, queda dentro de mañana para terminar de pulir estas cosas, pero somos conscientes que el mayor número de ocasiones lo tenemos que hacer nosotros.
I clar, després, en aquest sentit, seria contraproduent, no? Potser marcar-se uns timings per no entrar en una precipitació, que això també pot ser un problema que en algun moment del partit l'equip tingui ansietat.
Nos puede jugar en contra, por supuesto, sí, sí.
Tu vas ser la gran artífex de la remuntada a Eindhoven. L'equip també, però vas marcar dos gols molt poc temps. Serveix d'alguna cosa aquell dia respecte al que pot passar contra el Chelsea? És a dir, no és el mateix, no? És un partit, una final, i ara estem parlant d'una eliminatòria que s'ha de remuntar, però no sé si serveix d'alguna cosa.
Hombre, yo creo que nos sirve para que realmente nos lo creamos, realmente digamos, claro que se puede. Hemos remontado hace unos meses dos goles en 45 minutos, dos goles en 45 minutos, que a priori es más difícil, es más difícil dicho, luego ya cada partido es un mundo, cada momento es un mundo, pero sí que es verdad que somos conscientes de que por supuesto podemos, y aunque no tuviese ese contexto, siempre nos hemos creído, siempre hemos ido al 100%, pero teniendo esa prueba de hace unos meses, es que no lo tenemos que creer y es que podemos.
De fet, dos gols en dos minuts, que ja ho firmaríem ara, Pati.
Hombre, por supuesto lo firmaríem.
Hi ha un altre factor que serà interessant. S'han venut, crec que, més de 33.000 entrades pel partit de demà a Stamford Bridge. No sé si serà l'ambient fins i tot que més en contra que heu tingut. Heu jugat al camp del Wolfsburg amb una bona assistència, però un estadi gairebé ple, anglès, que està molt, molt a sobre, més de les jugadores. No sé si penses, ostres, això és un factor que ens pot jugar en contra, o si per contra dius, ja era hora, tu, de poder jugar en un estadi com aquest, l'estadi ple, camp anglès, i que això ens ajudarà i ens extramotivarà.
Hombre, las dos cosas que has dicho son, te las acepto totalmente, te las confirmo totalmente. Por un lado, que el fútbol femenino se viva de esta intensidad, que sabemos que allí en Inglaterra se vive el fútbol de una manera mucho más intensa, pero que esté el campo lleno, la verdad que para el fútbol femenino es un orgullo, pero sí que es verdad que por supuesto para ellas es un puntito a favor, al igual que como dije, empezar en casa podía ser un punto a favor hacia nosotras. Que esté campo lleno, pues a nosotras somos conscientes de lo que nos vamos a encontrar y también nos motivará intentar evadirnos un poco también de eso. Yo me acuerdo contra el Frankfurt, yo la verdad que a mí me impactó contra el Frankfurt, la gente cómo animaba la grada a gol, cómo estaba en los alemanes, la verdad que fue una pasada. Entonces también por un lado nosotras lo hemos vivido antes y eso, pues tener esa experiencia también nos refuerza un poco a nosotras.
Padre, de cara a aquest dissabte t'ubiquem en l'onze inicial, però et posem de mig centre o et posem de central?
Bueno, a ver, yo no sé nada, la verdad. No lo sé, pero como siempre digo, esté donde esté, juegue lo que juegue, siempre voy a intentar sumar al equipo.
Sí, perquè fa dues temporades que estàs jugant més en aquesta posició d'interior que no pas en la posició de sis. A tu què t'agrada? T'agrada especialment una posició en concret? O et sents més còmode en alguna posició en concret o no?
Yo eso ya me lo quité de la cabeza. Lo digo que me guste más una posición u otra porque intento adaptarme a lo que a lo que el entrenador quiera, a lo que el equipo quiere, demanda, y yo pues siempre voy a intentar dar mi 100% ahí.
¿Quines diferències hi ha entre jugar de sis o jugar d'interior?
Hombre, a ver, d'interior estoy mucho más libre ofensivamente. De seis obviamente no puedo coger la mochila e irme donde quiera, es mucho más posicional, guardan más la posición, es mucho más importante en la transición defensiva. Sin embargo, de interior pues tengo más esa libertad, que aún así adopto una posición un poco más baja de lo habitual dentro de lo que es interior, pero mucho más libre.
T'has sorprès el rendiment de la Keira aquest temps que porta aquí al Barça?
Me sorprendió la facilidad de adaptación que tuvo, porque no es fácil. Pero su nivel no, sabía que era una gran jugadora, es muy buena, a mí me gusta mucho y me encanta compartir el campo con ella.
Ja per anar acabant, Patri, hi ha hagut conjura al vestidor aquesta setmana o no cal que hi hagin masses paraules, que simplement amb les mirades, amb l'actitud de cada una ja us enteneu?
A ver, yo creo que cuando salimos del partido ya estábamos con ganas de jugar, de que viniese el sábado, con ganas de jugar este partido, en cuanto acabamos la semana pasada. Entonces yo creo que ya, con lo que hemos ido hablando, con las ganas que tenemos, yo creo que con eso lo decimos todo.
Que la final es jugui a Bilbao, que es jugui a casa, ¿us afecta d'alguna manera? Allò, un punt més de pressió d'ostres, és que aquest any no podem faltar-hi, a més que sabeu que hi ha molta gent que s'ha comprat ja l'entrada.
A ver, sí que es verdad que se juega en casa y bueno, a nosotras, pues por supuesto nos encantaría estar en la final, pero es que nos encantaría estar de cualquier forma. No pensamos en más allá porque tenemos este partido, tenemos aún estas semis y el segundo partido y vamos encima 0-1 en contra, entonces no pensamos más allá, pero sí que es verdad que jugando en casa pues sería algo especial, pero eso ya veremos a ver qué ocurre.
Més enllà del partit de demà i l'eliminatòria, va ser la primera jugadora de les que va renovar aquesta temporada. Passi el que passi demà, creus que el projecte a mitjà termini està assegurat? És a dir, te'n penedeixes del que vas fer ara fa uns mesos o estàs segura de que vas triar bé i que el Barça continuarà sent una referència a Espanya i a Europa?
Hombre, es evidente. A ver, llevamos 3 finales consecutivas, pero tampoco tiene que ser algo como presión para llegar a esa final, y no por no llegar a la final ya deja de ser un equipo mediocre en Europa. Yo creo que somos el Barça, hemos demostrado que hemos llegado hasta ahí en pocos años, que estamos ahí en pocos años, que somos muy buenas, tenemos grandes jugadoras, somos un gran club Y por supuesto, yo creo que es que en estos últimos años estamos poniendo al club donde se merece. Que no llegamos a la final, eso no quiere decir que este club no siga siendo el más grande de todos. Lo volveremos a intentar, pero estamos en unas semis de Champions, que hay que darle valor. Por supuesto, no me arrepiento, estoy muy feliz aquí, estoy muy feliz con mis compañeras, con el club y por supuesto estoy contenta de seguir aquí.
Hi ha dues jugadores, n'hi ha més, però n'hi ha dues que especialment jo crec que l'aficionat del Barça està pendent del seu futur. Una és Alexia i l'altra és Mariona. Uh-huh. Més jugadores amb les que portes molts anys compartint vestidor. No sé si de tant en tant els hi dius vinga va, a veure si això ho enllestiu ja i us quedeu un més anys al Barça. Per tu seria important que es quedessin les dues?
Hombre, sí, claro, yo creo que para todo el equipo sería importante, son buenas jugadoras, son referentes aquí en el club, culés, ojalá se quedasen y es lo que deseamos, pero bueno, cada una tiene sus decisiones y hay que respetarlas, pero ojalá se pudiesen quedar con nosotras.
Y acabo. Sabem que segurament estàs bastant cansada, ja que t'ho preguntin, però com que és un... immediat pràcticament, és a dir, després que acabi la temporada vindran uns Jocs Olímpics, a tu t'agradaria ser-hi als Jocs? Com ho portes? Quina és la situació ara mateix a nivell personal?
A ver, ya lo dije hace poco, a cualquier jugadora le encantaría estar en todas las competiciones y más competiciones tan importantes, pero bueno, estoy en contacto y ojalá lo podamos solucionar pronto, como te digo, pero la verdad que estoy bastante centrada en la Champions y de momento es lo que viene el sábado.
M'ho imagino. Patri, moltíssima sort i tant de bo que acabi bé aquesta eliminatòria de semifinals de la Champions contra el Chelsea. Gràcies.
Ojalá. Muchas gracias a vosotros.
Així sonen algunes de les coses que podries fer amb un Peugeot i Rifter. El Peugeot i Rifter és tan versàtil que pot convertir-se en qualsevol vehicle que necessitis. Amb fins a 343 quilòmetres d'autonomia elèctrica, també disponible en dièsel i gasolina. Vine a conèixer el teu concessionari Peugeot. Peugeot.
Ai, professional, sense un bon manteniment, en aquest país hi hauria més piscines amb aigua verda que no pas blau cristal·lí. I perquè continueu fent-ho possible, a Obramat trobareu tot el que cal per al manteniment de piscines. Dressite, porcellànic, bombes, cloradors salins i productes químics amb qualitat professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Ei, quins plans tinc demà?
A les 10 anar al banc, a les 12 reunió, a les 14...
Entesos, doncs cancela-ho tot.
Error, no estic programada per cancel·lar res.
I ara, però què dius? Que jo tinc una Arona.
Quan tens una Arona, saps que la rutina no és per tu. Estrena-la amb 10 anys de garantia. Seat Arona, tant nostra, tant Seat.
Xarxa de concessionaris Seat de Catalunya.
Tu ho diràs. Amb Gerard Ballera.
Dos quarts de 12 de la nit, dos quarts d'11 aquí a Londres. M'acompanya la Laia Coll després de sentir aquesta conversa amb la Patri Guijarro. Hola, Laia, bona nit de nou.
Hola, bona nit.
Per cert, mentre gravàvem aquesta conversa amb la Patri Guijarro i li comentàvem que hi havia més de 33.000 entrades venudes, han anat passant les hores i el Chelsea fa aproximadament una mitja hora ha anunciat a les seves xarxes socials que ja no queden entrades pel partit de demà, que s'han exhaurit totes les entrades per veure aquest Chelsea-Barça. Estan Stamford Bridge té una capacitat de poc més de 40.000 espectadors, Per tant, si tothom compleix, si tothom va al camp, demà hi haurà 40.000 espectadors aquí a l'estadi.
És la primera vegada que es penja el cartell d'entrades exaurides per un partit del femení. Cada vegada l'equip femení està jugant aquí més partits. De fet, Gerard, avui passejant per aquí al voltant dels estadis hem vist que hi havia moltes fotografies, igual de fotografies de jugadores de l'equip femení que jugadors de l'equip masculí, molta igualtat. I aquesta temporada el Chelsea ha jugat aquí 17 partits, però atenció, perquè només n'ha perdut un contra el Manchester City, 0-1, per tant, resultat que no li serviria al Barça, això sí, portaríem el partit a la pròrroga i dos empats a la Champions, en aquest cas contra el Haken i l'Ajax, però que els resultats del Chelsea aquí són bons. Demà tindran el públic majoritàriament al seu favor, més de 40.000 persones. El Barça estarà en clara minoria. A la zona d'afició visitant hi hauran uns 300 aficionats del Barça, però crec, ara hi ha una persona aquí que ens ho podrà explicar sí, millor, que n'hi hauran també repartits a l'estadi, a Stamford Bridge, que també donaran suport a les de Giraldez.
Sí, mira, tinc al meu costat la Mireia Vera, que és tertuliana habitual ja d'aquest programa del Tu diràs. Hola, Mireia, bona nit.
Bona nit.
I a veure si et podem sentir. Bona nit. Ah, i el micro, mira, que estava tancat.
Ara?
Ara, sí.
Ara sí.
Sí.
Veus? Bona nit.
Això va així. S'ha d'obrir el micròfon. I l'Àlex Ibaceta, periodista de DAZN, viu aquí, de fet, a Anglaterra, segueix la Lliga Anglesa, tot i que també la veiem sovint per Barcelona. Hola, Àlex, bona nit.
Hola, bona nit.
Comentava ara la Laia aquesta sensació de que hi haurà aficionats del Barça a la graderia visitant, però parlàvem ara i em deies... Ves que n'hi haurà la graderia visitant i també n'hi haurà repartida per tot el camp, no? Per tot l'estadi de Stamford Bridge.
Sí, yo creo, a ver, la gente de aquí que es aficionado del fútbol femenino, del Arsenal, por ejemplo, yo conozco a bastante afición del Arsenal que va a venir al partido y claro, cuando vienen al partido no van a ir para el Chelsea, van para el Barça. La gente del fútbol femenino en general, que no es del Arsenal, pero es del FUFEM, pues van contra el Chelsea. Entonces, yo creo que va a estar bastante dividido, claro... El neutral, la afición del Chelsea que va a venir, claro que va a estar en mayoría, pero yo creo que fuera de la afición que viene de Barna, va a tener a bastante gente en la grada que es el Barça.
No és tant de bo que hi hagi aficionats del Barça repartits també més enllà del que ens comentava la Laia de la graderia visitant. És una magnífica notícia, Mireia, que s'hagin exhaurit totes les entrades a poques hores que comenci el partit.
Doncs sí, jo crec que 100%, no? És allò que aquell producte que fa temps que no venia, no? O que la gent no seguia, que quedava com apartat, i jo crec que ara mateix doncs, estem gaudint d'estadis tant aquí a Anglaterra, cada setmana doncs, hi ha més estadis plens, la gent ho segueix molt més, i crec que en unes semifinals de la Champions, Stamford Bridge ple, em sembla que no hi ha escenari millor.
Com van les sensacions a poques hores de que comenci? No sé si ha estat una setmana de molta variabilitat a l'hora de pensar en el partit, o si directament quan va acabar el partit vas dir mira, això anirà així i crec que la tornada passarà això. No sé si has anat canviant d'opinió.
No, he estat bastant estable, és a dir, sí. Crec que demà serà molt igualat, és a dir, jo m'imagino una pròrroga fins i tot. Crec que amb confiança, perquè crec que el Barça és un equip que pot donar la volta a això, que és molt difícil que no faci cap gol, i crec que demà serà molt clau les vigilàncies ofensives que puguis tenir amb Mayra, amb Lauren James, és a dir, que el Barça quan ataqui haurà d'estar molt pendent sobretot de com estan situades, perquè el Chelsea el que intentarà serà transitar, que és el que et va fer a Montjuïc, i crec que serà un partit com us dic, molt igualat, amb un Chelsea amb el pla de partit molt clar. Jo crec que si estaven defensant amb ungles i dents a Montjuïc, doncs demà encara serà més, línies juntes, evitar que el Barça pugui fluir en pilota, que crec que ho van aconseguir, que van guanyar la partida al partit d'anada, doncs crec que demà ho intentaran fer, i el Barça demà jo crec que es necessitarà la millor versió de cada jugador, hauran de ser molt eficients, hauran de controlar el partit des de tenir la pilota, i com deia, les que no estiguin participant en aquell moment amb un ull sobretot amb les jugadores de dalt, i a partir d'aquí jo crec que al Barça se li pot posar el partit de cara.
La Mireia, per tant, ja ens ha dit d'entrada que aposta per una pròrroga. Tu, Àlex, com ho veus també? Ho veus? Creus que serà un partit llarg també com a Mireia?
No sé, yo creo que depende de todos los primeros 20 minutos del partido. Si el Barça marca pues temprano, yo creo que lo puede ganar en 90. Si no marca, a lo mejor consigue pues un gol al final de los últimos 15 minutos, y claro, la prórroga ya va. Yo creo que los primeros 20 minutos va a decidir el partido entero.
Ningú veu l'opció de que el Chelsea pugui ser superior al Barça que torni a plantejar un partit igual de complicat que li va plantejar el Barça en el partit d'anada, amb tota la gent que tindrà aquí al seu favor. Creieu que aquesta vegada el Barça imposarà una mica el guió?
Jo crec que sí, perquè és que no hi ha un altre. És a dir, jo no recordo el Barça dos partits en els que podem dir que les sensacions han sigut com les que es van tenir la setmana passada, que un partit on acabes, no?, amb sensacions una mica dolentes, no?, de dir, ostres, l'equip no ha estat ben pilot, l'equip no ha fluït, però al final tens tres ocasions clares que si les fas te'n vas amb un 3-8 i l'eliminatòria canvia, no? La de Salma que remata amb la canyellera i no amb l'interior del peu que l'envia fora, l'última d'Alexia, una acció que també té Aitana. És a dir, que l'equip va tenir tres opcions per mi molt clares que si fa et canvia el partit, no?
Sí, però mira, jo també vaig tenir la sensació en algun moment que està més a prop del 0-2 que de l'1-1, eh?
Sí, Maire va tenir una claríssima. No? Però bé, jo crec que el Barça demà buscarà ser protagonista, perquè crec que aquest equip ha estat fet per això. És a dir, no m'imagino un Barça que sucumbeixi al Chelsea. Jo crec que hi haurà moments de tot, però m'imagino un Barça molt protagonista.
Més enllà de les sensacions, Jonathan Giraldez i Aitana Bonmatí han comparegut aquesta tarda en roda de premsa. Laia, qui és el més destacat del que han dit el tècnic i també una de les jugadores més importants de l'equip?
A veure, d'entrada, Giraldez espera un partit similar amb un Chelsea molt tancat al darrere, que controli bé els espais, i reconeix evidentment que han de millorar les prestacions, sobretot a nivell ofensiu, que han de fer un partit millor que el de la setmana passada. Diu, però, Giraldez, que no és el repte més difícil al qual s'ha enfrontat aquest equip, i s'agafen, de fet, ell i tot l'equip a la final d'Eindhoven de l'any passat, en què la segona part van remuntar un 2-0 en contra davant el Wolfsburg.
Final de la Champions de l'any passat, crec que va ser un context competitiu molt, molt, molt difícil, perquè havien de marcar 3 gols en 45 minuts, i el context que tenim demà és que el que hem de fer és guanyar un partit. És cert que el nivell de l'equip contrari és un nivell molt, molt alt, però el que hem de fer és un bon partit, crear més ocasions de gol que l'anada, mereixer guanyar el partit i a partir d'ahir donar-lo tot per classificar-nos per una nova final.
El tècnic ha reconegut que han preparat els penals i creu que demà és un partit on jugarà un paper molt important tant l'aspecte tàctic al futbol com també l'aspecte mental, el saber gestionar les emocions al llarg dels 90, 120 o 120 i penals.
Tot, per mi tot és important. Has de jugar bé al futbol, has d'estar fort a nivell mental per gestionar els moments d'adversitat. Demà, per l'eliminatòria que és, per l'experiència que tenim en aquest tipus de partit, la part mental és una part important, però la part futbolística també segurament serà clau. I el que sí, bueno, veurem un gran partit, 22 jugadores de moltíssim nivell, amb molta capacitat per donar espectacle, i esperem que demà sigui un gran dia.
I al costat de Jonathan Giraldez ha parlat en aquesta prèvia Aitana Bonmatí, que ha volgut, per dir-ho d'alguna manera, desdramatitzar. Creu que el gol d'avantatge del Chelsea no és un avantatge molt gran i que el 0-1 de l'anada al final no fa variar la mentalitat del Barça o el pla de partit que ha de portar l'equip, que al final és el de sempre. És un equip que sempre surt amb la mateixa mentalitat al camp, que és sortir a guanyar.
Bien, yo antes reflexionaba y al final si hubiéramos ganado en Montjuïc, aquí vendríamos a ganar también, por lo tanto no es un resultado abultado, un 0-1 no es un gran resultado y no tenemos que hacer muchas cosas distintas a lo que venimos haciendo hace años. Somos un equipo que siempre sale a ganar y no sale a especular, nos gusta atacar y no sabemos jugar de otra forma, así que mañana aún más se va a dar lo que venimos haciendo.
Aitana ha assegurat que han fet una bona setmana d'entrenaments i està convençuda que poden capgirar l'eliminatòria i ser a la final del 25 de maig.
No estamos muy acostumbrados a perder, pero ahora no hay tiempo para lamentaciones. Tenemos un gran partido mañana y ya te digo que hemos analizado bien cómo se jugó el anterior partido y lo que tenemos que hacer mañana. Así que tenemos plena confianza en el trabajo que se ha hecho esta semana y en cómo vamos a salir mañana.
Doncs això és el més destacat del que han dit el tècnic Jonathan Giraldez i també Aitana Bonmatí, que després han fet evidentment la sessió d'entrenament a l'estadi del partit a Stamford Bridge. Durant tota la setmana hi ha el convenciment des de dins de la plantilla, el tècnic, les jugadores, parlant també amb directius,
hi ha el convenciment de que l'equip ho farà, no? També, això també ho dona, Mireia, Àlex, la trajectòria que porta aquest equip, no? Perquè jo crec que si no portaríem, o tindríem més dubtes, no? I també elles potser no ho dirien tan clarament, però veus l'equip tan convençut de dir, ei, si només hem de sortir a guanyar, que és el que hem fet gairebé durant aquests últims 3-4 anys, i per tant no és tan complicat.
No, jo crec que com deia, l'equip també hem de tenir en compte una cosa. El Barça per mi té molta més pressió que el Chelsea en aquesta eliminatòria, és a dir, és un equip que va guanyant temporada rere temporada, que aconsegueix arribar a finals, que li dona la volta a la que tens la temporada passada Eindhoven quan creies que segurament que estava tot perdut, i crec que està molt bé el convenciment, però darrere d'aquest convenciment hi ha d'haver-hi una idea molt clara del que s'ha de fer, i crec que comenten una cosa que per mi és clau demà, que és el tema mental. El Chelsea és un equip que dins del camp, a mi com a jugadora em frustraria moltes vegades, perquè et talla tota la continuïtat que tu puguis tenir, en moments donat temporitza molt bé quan no vol que tinguis la pilota, és a dir, que és un equip que en alguns moments et pot frustrar, i crec que el Barça demà no ha de caure en això. Per això crec que mentalment han d'estar molt ficades en que aquestes interrupcions de Mahéis, aquestes faltes que faran en qualsevol moment quan el Barça acumuli 3-4 passades, no et treguin del partit. És a dir, el Barça ha d'intentar que el partit tingui un ritme molt i molt alt, m'aturen, paro i jugo, i ficar-se mentalment, perquè si no sí que serà molt complicat.
Sí, ens ho comentava de fet la Patri, que el que volen, per exemple, quan saben que hi haurà aquest joc aturat i que les jugadores del Chelsea intentaran tallar el ritme del partit, el que a vegades intenten és com parlar molt entre elles, no? Per no desconnectar del partit, perquè si no estàs sembla que 2 minuts sense jugar, parlar, intentar aprofitar també els temps morts que demana el Chelsea per arreglar alguna cosa tàctica que elles necessitin, i intentar no marxar del partit, perquè això, Àlex, el Chelsea ho farà, ho va fer en els últims 2 partits l'any passat, ho va fer dissabte passat a Montjuïc, i ho tornarà a fer avui. És una mica habitual ja amb Ben Bajéis, no sé si es parla també aquí a Anglaterra una mica de tot això, eh?
Mucho, porque por ejemplo la final de Copa contra el Arsenal, pues no hizo nada de eso porque iba perdiendo, pero claro, cuando va ganando, pues era la temporada pasada, yo creo, cada minuto 15 del partido la portera del Chelsea estaba lesionada.
Sí, sí,
al minuto 15.
Saben de qué parlas.
Al minuto 15 de todos los partidos, la portera del Chelsea lesionada.
Así es, hasta
es muy clavado.
Siempre.
Y Emma Hayes,
nosotros esto lo conocemos con, está haciendo un Emma Hayes.
Vaya, y la Emma Hayes está lista con la táctica, con la pizarra, todo listo para, pues, las jugadoras ven a la portera, pues, que se va, las jugadoras automáticamente se van hacia Emma Hayes en reunión. Sí. És una cosa bastante clara, que és la tàctica de Mahéis.
Sí, això també és veritat que és una cosa que li passa molt al Barça, però perquè és un símptoma de debilitat del rival també, no? Quan tu ets inferior contra l'equip que està jugant, què busques? Doncs que jugui poc, no? Tallar el ritme. Enteneu-me, no sé si és un elogi també cap al Barça de dir, és que hem d'intentar jugar totes les nostres cartes per mirar de veure si us podem guanyar, perquè no? Sou tan bones i teniu tan bona plantilla, jugueu tan bé que ens és molt complicat, no? Jo també ho veig així, eh? No sé si...
Sí, no, sens dubte, has de jugar amb totes les teves armes i totes les teves cartes, perquè si no guanyar-li el Barça en una eliminatòria 180 minuts és molt complicat. Ara, ostres, no sé si això fa que l'espectacle en alguns moments, no, s'empitjori,
sí.
Segurament.
Sí, sí. No és el millor espectacle per la Superliga anglesa o per la Champions.
Aquí, per això, Àlex, aquest debat que nosaltres tenim des de Barcelona, aquí a Anglaterra es viu molt diferent, no? Vull dir, no hi ha debat amb això que ara comentàvem.
De Mahéis i tot això, a veure...
De l'estil de joc que pot proposar un equip com el Chelsea, és a dir, aquí es veu com una cosa que pot entrar dins de la normalitat, no es veu com que el rival està fent un joc brut, com va dir, per exemple, Aitana l'altre dia.
Hay un equipo solamente que dice eso y es el Arsenal, porque claro, cuando estaban con Joe Montemurro, ahí ya jugaban un estilo más parecido al Barça, que necesitaban ritmo de balón, que necesitaban posesión, y claro, cuando está Jonas Eidevall ahora, se queja él. Pero él, en vez de quejarse más como lo hacía Joe, juega el mismo juego. Y Emma Hayes se enfada. Como vimos en la final de la Conti Cup, sí. Pues Emma Hayes enfadada con toda su vida porque Jonas juega a su estilo. Va ganando la Copa, pues claro, la portera se baja lesionada, jugó su juego y le ganó.
I Emma Hayes s'enfada.
Un punt d'hipocresia, per tant, d'Emma claro. Hayes, que no vol parlar de tàctica, avui tampoc n'ha parlat gaire. Mira, va jugar tan per sota del seu nivell al Barça l'altre dia, ara que hem parlat de l'aspecte mental, que aquesta setmana li vaig proposar a l'Àlex Dalmas que ens digués en què havia de millorar l'equip per remuntar demà aquest resultat advers tàcticament. Es va tornar a mirar el partit i diu que té les 5 claus perquè el Barça sigui a Bilbao. Són aquestes.
La sortida de pilota.
El Chelsea va pressionar amb un 5-3-2 on les dues puntes pressionaven molt tancades i tapaven l'accés a Keira Walls a les 6 i va obligar el Barça a haver de sortir per fora amb les laterals. Moltes pèrdues, especialment per banda dreta, per la banda d'Ona Batlle, moltes recuperacions al Chelsea, 68 recuperacions, que és un número molt alt. Per tant, dues coses importants. Una, el Barça haurà de treballar donar alternatives o donar opcions de passada a les laterals, perquè el Chelsea replicarà la mateixa manera de pressionar, o estudiar fer una sortida de 3 retassant a Keira Walls o a les 6 entre centrals.
Més calma i menys precipitació.
Per desgastar, per desordenar el Chelsea, que jugarà exactament igual, i sobretot per generar situacions d'un contra un favorables per fora, per bandes, per Graham Hansen, per Salma, per Rolfo. El Barça va ser excessivament vertical al partit d'anada, es va precipitar molt, sigui per la pressa, sigui per la voluntat de deixar-ho resolt, però va acumular moltes pèrdues, més de 170 pèrdues en el partit d'anada i la sensació de no tenir aquestes possessions llargues. Hi ha una altra dada incontestable i és que l'equip només va tenir un 47% d'encert en el regat, un equip que regateja molt bé, i la millor regatejadora del món, que és Graham Hansen, gairebé no va tenir situacions per encarar a la seva banda, només va provar una vegada el regat.
El xut exterior.
Utilitzar molt més el xut exterior davant d'un equip ben organitzat, com serà el Chelsea novament. El xut exterior és una arma directa i indirecta, una per aconseguir el gol, per suposat, i l'altra per amenaçar, per obligar a les defenses a que tinguin que saltar i llavors generar espais a les esquenes. El Barça va fer 11 xuts a l'anada, però només 4 van ser des de fora a l'àrea, ho ha de provar més, i a més té bones xutadores.
Els passadissos interiors.
Si el Barça fa bona part d'aquests 3 punts que dèiem abans, aconseguirà enfonsar el Chelsea molt a prop de la seva porteria, i aquí és on han d'entrar les jugadores que aprofitin les connexions interiors i aquests espais entre lateral i central. Mariona i Aitana, sobretot, entrar per aquí i detectar les zones de remat.
Les vigilàncies i els duels.
Les vigilàncies l'equip les va fer prou bé davant del Chelsea a l'anada, però no va guanyar suficientment duels, especialment a la línia defensiva, on Mayra Ramírez va guanyar ella sola 8 duels que li van permetre al Chelsea descarregar 8 desplaçaments al llarg i donar aire. El Barça ha de mantenir aquest nivell de les vigilàncies, que va estar prou bé, però ha de guanyar molts més duels, sobretot en aquesta primera línia, perquè pugui atacar i reatacar.
Les vigilàncies i els duels, el cinquè punt de l'Àlex Dalmas i un dels punts que també ens comentava la Mireia abans quan feia una mica l'anàlisi tàctic d'aquest partit. El xut exterior, que ens ho comentava també la Patri a l'entrevista, jo crec que demà ho veurem molt, el Barça ho provarà molt des de fora, perquè hi ha una cosa que tampoc sabem, i és si Hampton, la portera del Chelsea, respon en un escenari com aquest, o li tremola una mica les cames. Vull dir, la portera del Chelsea no la va provar el Barça pràcticament l'altre dia, per no dir gens. No,
i crec que és un punt important el que comentem ara, perquè el Barça, com dius, és una portera que en peus a mi em deixa molt que desitjar, és a dir, crec que té molts dubtes amb sortir de pilota si se l'apreta, i després a nivell de porteria no va mostrar res espectacular, és a dir, que el Barça farà molt bé de buscar porteria. Jo crec que això, sempre i quan no vingui des de l'ansietat i des de la precipitació, perquè al final això li acabes facilitant les coses a la portera del Chelsea, però que possiblement doncs, tenen jugadors que poden tirar des de fora, com són Patri, com són Aitana, com són Graham Hansen, Salma, és a dir, tens moltes jugadores que poden buscar xut des de fora per no quedar-te amb la dada de l'altre dia, que és una dada, ostres, dius 0 xuts a porteria, sí, entre els 3 pals.
Sí. Sí, molt preocupant, no? Igual de preocupant que ens deia ara l'Àlex que Graham Hansen només encarés una vegada la seva defensora. Vull dir, això és inèdit pràcticament en tota la temporada del Barça. Si això passa demà, serà una molt mala notícia, també. Vull dir,
sí.
No crec que passi, perquè
claro.
No? És molt complicat.
Sí, sí, que una jugadora como Graham, que la temporada que ha tenido hasta ahora, que no estaba presente en un partido tal cual como el Chelsea, especialmente cuando ves la temporada pasada que marcó los dos goles que mandó al Barça a la final de la joven justamente contra el Chelsea, es preocupante. Y claro, los tiros de fuera del área, por ejemplo, que hubo muchos jugadores que Aitana, por ejemplo, tenía balón pues en una posición bastante buena y optó para el pase a Salma, que para mí es que no tenía sentido, es que hubo oportunidades, pero claro, el Barça tenía un plan y claro, es que tampoco había un plan B, en plan de empezar a estar un poco más creativas, de salir de lo normal, y es que no eran capaces. Y ojalá que mañana, pues a ver si no funciona un plan, que ojalá que tengan un poco más de inicio para hacer cosas diferentes de la ida.
Mira que al principi del partit a mi em va semblar, ostres, el Barça està buscant molt la profunditat de Salma, sí. Aquestes desmarcades a l'esquena que crec que li van anar molt bé, però es va anar com apagant aquesta idea i al final en pilota no estaves bé. Per mi, que pugui rebre Graham Hansen depèn molt de l'alçada, per mi, de les laterals, és a dir, si juga o no juga Brons i es manté un pèl més baixa, tindrà sempre més passe directe a Graham Hansen, i crec que, com dieu, fins al minut 40 o així no va haver una acció on Graham Hansen va poder encarar.
El que passa que el meu dubte, i va marxar Gerard de Montjuïc comentant això, i és que Graham Hansen només havia fet dos entrenos amb l'equip, només havia completat dues sessions, i va marxar amb el dubte de si és que físicament no podia, o és que la van tapar molt bé i el Chelsea doncs va guanyar la partida. Però una mica el dubte és que si físicament ella tampoc no estava del tot bé, perquè jo crec que de no haver sigut una semifinals de la Champions, segurament també tenint en compte el seu historial de lesions, de problemes musculars, potser s'hagués reservat o no hagués jugat els 90 minuts del partit com va acabar jugant. Ara aquesta setmana ha tingut una setmana més de descans, diguéssim, de recuperació, perquè ella va ser una de les jugadores que va descansar dimecres en el partit contra el Llevant Les Planes, és a dir, que potser demà ja veiem una versió més activa. De fet, el Barça la necessitarà.
Sí, de les dues, Aitana també arribava amb molèsties, però de les dues la que arribava més justa era Hansen. L'11 del Barça, quin podria ser, Laia, demà?
No és fàcil, aquest, no és fàcil, no, l'11 del Barça. Cata Colla a la porteria, defensa, Lucy Brons, Irene Paredes, Engen, Rolfo, mig del camp, Walsh, de pivot, interiors Aitana i Patri, i al davant, Graham Hansen, Mariona i Salma Parayuelo. Aquest seria l'11, que opinin la Mireia i l'Àlex, i després comentem possibles variants o coses que podria fer Jonathan, sí, Giraldez. Aquesta és l'aposta, recordem que l'aposta sempre és què creiem que farà l'entrenador.
Sí, aquí bàsicament només hi ha un canvi respecte al partit d'anada, que és el canvi al lateral dret entre Ona i Lucy Brons.
Sí.
Val.
Jo ja el compro, aquest 11. Crec que Ona no va estar del tot encertada. Crec que necessites que el partit sigui llarg i tenir cames per quan en algun moment necessitis seguir apretant. Brons, els minuts que va tenir a mi em van agradar a nivell d'intensitat, a nivell d'igualar duels. És una jugadora que físicament amb això crec que guanyes molt. I després Rolfo, al final en aquesta banda esquerra l'has estat guardant per aquests partits on sempre respon, no només a nivell futbolístic, que potser l'altre dia va estar més apagada, no van veure aquelles arribades per banda esquerra, però que sempre marquen els dies importants, Rolfo. Per tant, jo crec que ha d'estar en el terreny de joc, al mig del camp per mi ara mateix no m'hauria res. Sí que és cert que en aquest Walsh Aitana Patri, jo tinc la sensació que demà veurem a Patri més a prop de Keira Walsh del que va estar a Montjuïc, perquè crec que en sortir a pilota i venir una mica des del darrere, una mica sense que se l'esperi, crec que pot donar fluïdesa en aquest sentit. I després a dalt sempre en tenim el dubte de quina posició ocuparà Mariona, quina posició ocuparà Salma, perquè al final són dues jugadores que es complementen molt bé aquí. Però a mi em sembla important que Salma pugui partir des de l'amplitud demà per rebre una mica de cares, per poder aprofitar, no?, aquestes conduccions que té, aquest tir exterior, perquè quan juga de nou sí que és cert que sempre es va girant, però sempre tens la porteria d'esquenes. I Mariona, com a jugadora que amb unes dificultats en sortir de pilota et pugui venir a desembosar la zona, crec que és una de les especialistes en això. Per tant, jo espero aquest 11 demà.
¿Quién nos espera, Alex?
Pues estoy por ahí. Lo que me sorprende más es más Salma, que jugó 90 minutos en Montjuïc jugando mal. Yo creo que es una jugadora que está bastante bien de extremo, porque tiene espacio, tiene, pues atacando a un defensa tiene bastante confianza. Y lo gana mayoría de los duelos que tiene, pues lo gana. Y cuando tiene espalda a portería, no me gustó mucho cómo jugó, los toques que hizo. Claro que, a ver, tuvo un partido malo, claro, pero yo creo que no es una jugadora que tiene la fortaleza de tener los pies el balón a pies con espalda a portería. Y claro, cuando tienes a Mariona en el sitio de Salma, cámbialas. O sea, Mariona para mí es la mejor falso nuevo que tiene el Barça, y claro, pero es que la cosa es que Mariona tampoco ha jugado muy bien el último mes, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué haces?
I et falta un recanvi, potser, en aquesta posició, no? Algú que pugui també canviar el partit des de la banqueta a la zona de dalt, eh? Més enllà d'Alexia, que pot jugar a dalt també, claro. Tot i que l'hem vist al mig del camp. Però Brooks no ha acabat de funcionar, va marxar bé, a Shoala.
Ara tens a Pina, ve de fer dos gols, ve de fer un bon partit entre setmanes, jo crec que està demanant, perquè a més a Montjuïc va escalfar-se tota la segona part i no va acabar entrant.
Fora l'àrea també.
Sí, jo crec que Pina pot ser el revulsiu que tinguis demà, a part d'Alexia, que l'estem ja ubicant tots a la banqueta.
I potser surt de titular, vols dir?
Em costa de veure-la de titular. Jo aquí els canvis que hi podria veure en l'11 seria que Ona anés a l'esquerra per Rolfo, però és cert que Rolfo va descansar dimecres, que Jonathan Giraldez no la va fer jugar, i l'altra podria ser que Rolfo fes d'extrem per l'esquerra, i en aquest cas aquí veuria Mariona com a jugadora sacrificada, o sigui, al davant jugar amb Graham, Salma i Rolfo.
El partit pot ser molt llarg, més de 90 minuts se'n pot anar 120. Per tant, jo crec que Jonathan Giraldez també haurà d'estar pendent d'aquesta qüestió. Farem una pausa, són pràcticament 11:45 de la nit a Barcelona, a Catalunya, 11:45 ara mateix aquí a la capital britànica, a Londres. Una pausa i de seguida tornem, comentant també l'última hora del rival del Chelsea. I de seguida també protagonista, una campiona d'Europa amb el Barça aquí al Tudera. Ara tornem.
Com el consum d'hortalissa s'ha reduït en 28 quilos per persona l'últim any, als gimnasos Twins ens ha ocorregut posar 1.000 euros de premi en un bròcoli. A veure's així, compres més. Ho hem anomenat Amancio, el bròcoli més ric del món. I estàs esperant en els llocs d'obertura del Mercat de la Mercè a Barcelona del 23 al 27 d'abril. Duin, per aquest esport anomenat vida.
Escolteu-me bé, no tenim 8.000 cotxes, ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important, la valoració dels nostres clients. A edificar.com revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall, i per això ens hem guanyat el respecte de la gent. A edificar.com som professionals, som de confiança, som d'aquí.
Busques un vehicle d'ocasió seminou a quilòmetre zero? Torna a la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto del 20 al 27 d'abril. Més de 600 vehicles de totes les gammes i marques. Entrada gratuïta. Vine, participa a la ruleta i aconsegueix un regal sorpresa. Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 20 al 27 d'abril. Mundiauto.com.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
Omoda, nueva marca. Omoda 5, nuevo modelo. Todo muy nuevo. Nuevos 185 caballos. Nuevos sistemas de ayuda al conductor. Nuevo olor a coche nuevo. Nuevo sistema de voz inteligente. Nuevos 7 años de garantía. Nuevos vibes, wows, likes. Nuevo futuro. Omoda 5, infinitamente nuevo.
Descúbrelo en Novacar Barcelona. Concesionario oficial Omoda en Sant Boi de Llobregat.
Nova Ford Tourneo Courier. Disseny de SUV, connectivitat d'última generació, espai de càrrega, versatilitat, comoditat.
Ho té tot per ser el teu vehicle. Sigui quin sigui el teu estil de vida, la nova Tourneo Courier és ideal per tu. Ara pot ser teva per només 199 euros al mes. Només a Fort Nicolás, Garatge Central i Tàrraco Center. A Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Figueres, Vic, Tarragona i Reus.
Atenció! Ja tens el teu nou servei SEAT al Vendrell i Vilanova. Si t'estimes el teu SEAT, vine a SEAT Baix Motor. Deixa a punt el teu SEAT, no li donis més voltes i vine a SEAT Baix Motor. Ens trobaràs a Baix Motor, a Vilanova, Instal·lacions Cupra, Ronda Ibèrica i al Vendrell, Avinguda Muntanyeta. Baixmotor.seat.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus. Nueva tienda en La Maquinista, calle de Santander 90 y en ocasiónplus.com.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
Pràcticament la mitjanit, estàs pensant en comprar-te un cotxe elèctric, però et semblen molt cars i encara no t'has atrevit a fer el pas.